Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu, oients? Benvinguts al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Avui, capítol 398, i com sempre, us donem quatre grans motius per quedar-vos. Kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Motiu número 1, amb Jordi Celles. Viatjarem a l'antic Egipte i parlarem d'exposicions immersives virtuals. Avui conversa amb un gran emprenedor cultural. Motiu número 2, amb Laura Gil descobrirem una manera nova de treballar que revoluciona les empreses, el workplace digital. Motiu número 3, a la secció Nous Camins parlarem d'una iniciativa que ha sumat els esforços de més de 1.000 estudiants de formació professional a Catalunya. Es titula El plató maleït. Veurem què passa. I motiu número 4. Acabarem el programa amb Sergio Cortés parlant d'una altra tecnologia que revolucionarà el sector de la salut a Catalunya, les teràpies digitals. Aviat en receptaran aplicacions i no medicaments. Important que escolteu aquesta secció, de veritat. Ja sabeu com serà el món de demà. Volem saber una mica més de com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Avui ens fa molta il·lusió entrevistar un home a qui estic segur que li agraden les macroxifres. Jordi Celles és un gestor d'empreses culturals a qui li van els grans reptes. Està darrere d'exposicions d'èxit com l'exposició immersiva dedicada al faraó Tutankamon o de musicals de gran format. Celles és un home que, darrere les ulleres negres que li donen una imatge inconfusible, mira constantment el futur. Benvingut, Jordi Celles, al Revolució. Què tal, revolucionari?
Hola, com estàs? Molt content de ser aquí.
Jo també. Doncs fa dies que havies de passar pel programa, ja ho saps, però no hi ha manera, perquè està molt ocupat aquest senyor sempre voltant pel món. Aviat enviaràs avatars per arribar a tot arreu, Jordi Celles?
Aquesta és la meva expectativa, eh? O sigui, estem treballant tant el tema del metavers per dir, a veure si algun dia ens podem multiplicar i el nostre avatar inicial, no? O sigui, nosaltres, es pot relaxar una miqueta.
Clar. Escolta, estàs bé? Estàs content? Estàs content, no?
Estic molt bé, estic molt content. Estem vivint un moment que crec que és molt bo. L'estem vivint nosaltres com a equip, com a estudi, com a espai de creació d'arts digitals, però també crec que l'està vivint el país en aquest àmbit en el qual ens movem, no? De l'art i de la cultura digital, i això... Ostres, venint d'on venim només ens pot fer molt feliços, clar.
Explica als oients on ets avui, va. T'ho deixo explicar, on estàs avui.
Sí. Mira, ara sóc a Berlín, en un espai fantàstic, un antic magatzem gegant en una zona, diguem-ne, de connexions de transport, que l'hem transformat en un espai d'arts digitals per acollir la nostra experiència sobre Dalí cibernètic, la que vam inaugurar l'Ideal ara fa un any i mig, més o menys, i que ja s'ha pogut veure a Londres, s'ha pogut veure a Tel Aviv, s'està veient ara també a Copenhagen, aviat es veurà a Lisboa. Estem parlant d'una producció que no és... Com sempre, quan nosaltres parlem de les nostres exposicions o experiències immersives, sempre diem que estan a mig camí del futur del cinema i del futur dels museus, no? És una experiència mitja audiovisual, mitja experiencial expositiva, i poder-la portar arreu ens fa molt feliços. I Berlín no deixa de ser una gran capital europea, una gran capital de l'art digital, capdavantera en molts d'aquests àmbits. I, clar, poder estrenar a Berlín, inaugurar una cosa com aquesta, és un repte i ens fa molt feliços.
Felicitats, ja sabeu, que sóc molt fan de la feina que fa el Jordi Celles, per això també avui és el Revolució, i el Jordi dirigeix l'empresa Ideal, no?, que fa unes setmanes va inaugurar l'exposició immersiva Tutankamon. A veure, Jordi, entrem a viatjar Ideal amb tu, perquè per la gent que encara no l'ha vist, eh? Què no s'ha de perdre? Què veurà?
Doncs nosaltres, com sempre, plantegem les nostres experiències de tal manera que tinguin múltiples capes de lectura. No? L'estudi creatiu d'immersivitat i de realitat ampliada que tenim es diu Layers of Reality, no? Que és l'estudi que està ubicat a l'Ideal, precisament, al Poblenou. I Layers of Reality vol dir això, capes de realitat, o sigui, capes que les afegim de forma digital a la nostra realitat, però també capes a l'hora de poder explicar les coses. Aleshores, quan afrontem qualsevol dels reptes, sigui Tutankamon, sigui Dalí, sigui Frida Kahlo, busquem que els visitants, els que són més, diguem-ne, professionals del tema, que els agrada el món de l'art, que els agrada el món de l'egiptologia, en aquest cas, puguin trobar experiències, informacions, vivències que els sorprenguin, fins i tot sabent que ells tenen molts coneixements respecte a aquell tema que toquem, però també que tot aquell espectador que senzillament vol fer una primera aproximació a un artista com Frida, com Dalí, mm-hmm, o com mm-hmm. un tema com Tutankamon, pot trobar, no, aquella primera, diguem-ne, aproximació a un tema que potser li obrirà una porta i que li descobrirà tot un món que després es convertirà en una de les seves màximes aficions, no? I això és el que trobem a Tutankamon. O sigui, Tutankamon celebra el centenari, de fet es va celebrar el novembre del 22 el centenari de la descoberta de la seva tomba, i a partir d'aquesta excusa del Howard Carter i tot el seu equip descobrint una tomba intacta, que era una cosa inèdita aleshores, mm-hmm. aprofitem per explicar tota la mitologia de l'antic Egipte, tot el que en sabem, de la mitologia, del llibre dels morts, del concepte de la societat egípcia de l'època sobre què era la vida, què era el pas de la vida, allò que nosaltres avui en diem la mort, no? I tot això ho reproduïm amb les eines immersives que nosaltres tenim.
Avui amb el Jordi Selles, viatjant per Ideal, a experimentar, no? Hi ha diferències, entre el vostre Tutankamon o anar a visitar, evidentment, el Museu Britànic, no? És força semblant, podríem dir, entrar també al metavers de l'antic Egipte, sí?
Mm-hmm. A veure, és una cosa que, d'alguna manera, nosaltres el que intentem fer és complementar, ampliar. No tothom pot viatjar a Egipte, no tothom pot anar a la Vall dels Reis, no tothom pot anar al Gran Egyptian Museum o al Museu de, no sé, el British. Podem anar al Museu Egipci de Barcelona, que és meravellós, però no tothom pot viure l'experiència de poder entrar en un espai com aquell. De fet, tal com ho fem nosaltres, no, en el nostre metavers, que és una de les múltiples sales que té l'exposició de Tutankamon, sí. Hi ha una que es diu La Vall dels Reis 1922, i el que fem és reproduir la sensació que podia tenir Howard Carter en el moment en el que entrava per primera vegada a la tomba de Tutankamon. Això, encara que avui puguis entrar-hi, mai tindràs aquella mateixa sensació, no? Per tant, complementem. Té una part de ficció narrativa, perquè al final, no, la memòria i la ficció són coses que nosaltres mateixos ens construïm respecte a la realitat, i una part acadèmica, lògicament rigorosa, centrada, doncs, en estudis i en professionals de l'egiptologia. És un complement que obre portes, clar, que et permet descobrir, que et permet, d'alguna manera, ampliar la teva curiositat respecte a les temàtiques que nosaltres toquem, no? I això per nosaltres és molt important.
Oients, abans de fer aquesta exposició ja en vam veure d'altres immersives, dedicades a pintors com Monet, Dalí o Klim, en què literalment podies ficar-te a dins de les seves pintures, no? Jo ho vaig comprovar amb Dalí, que ara està viatjant pel món, com ens explica el Jordi Selles, i realment és espectacular i val la pena que hi aneu. Per cert, hi ha una frase teva, Jordi, que em vaig apuntar, deies: el món sencer ja és una pantalla. Sobre mm-hmm. aquesta frase vull reflexionar, perquè tu ja, doncs, estàs reinventant la manera de fer exposicions, o esteu reinventant la manera de fer exposicions, i m'agradaria que m'expliquessis com es crea, no?, també una mica la cuina, el secret d'una exposició immersiva, perquè encara no sé si seguirem veient, evidentment, exposicions amb quadres, no?, però cada vegada, suposo, i a més amb els joves, que són de tanta pantalla, que cada vegada també tindrem uns museus més virtuals.
Clar, de fet, és una mena de paradoxa, no? Perquè les pantalles rectangulars, les pantalles d'aparells de televisió, d'ordinadors o de telèfons mòbils, tendiran a desaparèixer durant els pròxims anys. Per això, quan diem el món serà tot una pantalla, és que el món serà pantalla, serà sensible a la nostra realitat. Sobre el nostre entorn podrem visualitzar hologrames que ens permetran poder tenir una qualitat molt més gran respecte als continguts digitals que no tancats en una pantalla rectangular. Podrem tenir qualitat molt més elevada en experiències de metavers, com les que estem veient al mateix ideal. Per tant, aquesta idea d'una pantalla rectangular tendeix a desaparèixer per convertir tot allò que ens envolta en una potencial pantalla. Això vol dir que tot serà digital i tot serà pantalla? No, al revés. Això el que vol dir és que moltes de les experiències que fins ara teníem tancades en una pantalla rectangular ara ens envoltaran i, per tant, les visites a museus, a espais patrimonials o el mateix aprenentatge del nostre dia a dia, les experiències també vinculades no només a la cultura i a l'art, sinó també al món de l'esport en directe o al món de l'espectacle en viu, es podran viure d'una manera diferent. Aquesta manera diferent és la que estem intentant descobrir i inventar des de l'ideal i des de l'Ears of Reality, no? El que intentem fer és ser pioners en això i que des de la idea que tenim amb l'equip creatiu inicialment fins que això passa per tot el nostre equip de desenvolupament, els tècnics, els estudis, les empreses que treballen juntament amb nosaltres, i arriba al públic general, passi el mínim temps possible. És un entorn amb una evolució tan ràpida que intentem que el temps entre les idees, la creativitat i arribar al públic més ampli possible sigui molt curt. I això és el que ens dona, d'alguna manera, l'avantatge, no?, i el posicionament que tenim aquests moments en aquest àmbit. No sempre és fàcil, però és el que nosaltres intentem i, de moment, n'estem molt contents.
Com diu el Jordi Selles, no? La tecnologia ens permetrà coses que literalment ens faran flipar cada vegada més. Ho fem flipant en les exposicions que avui comentàvem. I si el món és una pantalla, Jordi, doncs tu deies, no tindrem mòbils ni televisions, es barrejarà realitat amb realitat augmentada i realitat virtual i tot amb unes ulleres o amb un xip insertat. Clar, jo ho veig lluny. Tu un dia ja m'ho explicaves també, la revolució, eh? Creus que d'aquí un temps ens hem d'oblidar dels mòbils, oi?
Sí, això passarà dins d'aquests anys 20, o sigui, no trigarem massa a deixar de tenir telèfons mòbils, i això és una cosa que ara ens pot semblar una animalada perquè tothom té el mòbil, però de no tenir mòbil a tenir mòbil també van passar molt ràpid, que ja ningú el tenia i de cop i volta tothom tenia telèfons mòbils, smartphones, no? Aleshores, això passarà relativament ràpid durant aquests anys 20. S'està veient ja que les grans empreses que tenen aquesta base, diguem-ne, de desenvolupament, de hardware, d'objectes, diguem-ne, vinculats a la tecnologia, com els telèfons mòbils, les tauletes, estan traient cada vegada més aparells que tenen a veure amb el nostre propi cos, no? Amb les ulleres, els rellotges, no? Els auriculars, no? O sigui, coses que ja no fan que la pantalla rectangular d'un telèfon mòbil o d'un ordinador sigui indispensable. Hem vist la presentació de l'Apple Vision Pro, que sortirà l'any vinent. Tenim cada vegada ulleres o dispositius, diguem-ne, headsets més espectaculars d'HTC o de Meta. Aleshores, el camí està clarament definit. També la velocitat en l'arribada a un mercat massiu dependrà d'altres factors, no? El món és molt complex, però clarament estem destinats cap allà.
El germano más tirano ya está aquí. Ay, la vi saludar. Ningún hombre mi nombre olvidará. Si no me haces caso, di adiós. A los fans de la gran guerra os doy la dos. Ay, la vi.
I aquesta cançó que canta l'Àngel Llàcer forma part del musical de Producers. El Jordi fa que sí amb el cap. I deia la presentació que el Jordi Selles és un home que li agraden les macroxifres, no? Perquè les exposicions que dirigeix tenen centenars de milers d'espectadors, però com que no en té prou, aquest noi, doncs també forma part de la productora de teatre musical Nostromo Live, que ara té en cartellera aquesta obra, també de Producers, i no fa gaire, doncs, va fer també Cantando bajo la lluvia, i que arrosseguen milers d'espectadors, no? Fa por invertir, doncs, milions d'euros en productes culturals, ho teniu claríssim, no?, que voleu recuperar, i tu sempre, doncs, apostant també per al teatre, no? O sigui, a tu t'agrada produir. Jo crec que, Jordi, no sé, sí, què és el que més t'agrada fer, produir?
De fet, Chantal, quan abans em preguntaves el secret de les exposicions o el secret d'ara d'un espectacle teatral, tot comença amb una bona història. Al final, els éssers humans, a la humanitat, el que ens encanta és que ens expliquin contes, que ens emocionin aquests contes, que les històries que ens transmetem els uns als altres ens connectin amb allò que som, d'allò que venim o allò que podem ser. Aleshores, al final, les històries es poden explicar de moltes maneres diferents. El teatre, sempre dic el mateix, és una manera d'explicar-nos històries que fa pràcticament 3.000 anys que no ha canviat. O sigui, o més, dic 3.000 anys per posar-nos com en els teatres grecs, no? aquells teatres que podem veure a Pidaura o a l'Acròpolis a Atenes. No? La gent s'asseia en unes grades i hi havia uns actors que interpretaven uns papers. D'allò que passava en aquella època a ara, doncs tenim focus, tenim amplificador de so, però pràcticament l'essència d'una experiència teatral és la mateixa. Què la marca? Que la història sigui rellevant, que sigui interessant, que ens emocioni, que estiguem feliços o que ens posem tristos o que el cos se'ns remogui quan estem veient una experiència com aquesta. No? Aleshores, l'essència ve a ser la mateixa per quan expliques doncs, com tenim el Dalí aquí a Berlín, no? Com quan tu veus l'experiència de Tutankamon i entens o intentes poder posar-te en la ment d'una persona de fa 3.500 anys, doncs essencialment estem fent el mateix. Si és fàcil o no és fàcil, o si és emocionant o no és emocionant invertir en cultura, jo també et diré que cadascú sap fer el que sap fer. Nosaltres sabem fer això. Aleshores, si tu em diguessis que em posés a muntar restaurants, no sabria
però,
com
clar,
fer-ho.
A tu t'agrada, no? Jo crec que el Jordi, que a més també és un gran comunicador, el Jordi, t'agrada molt produir i crear, no? Crear i produir, no?
Sí,
no ho sé si t'ha...
Sí, és...
Hauries de sí. definir d'alguna manera, Jordi?
Crec, no ho he mai... O sigui, el tema és que des de la meva perspectiva no ho he pogut concebre mai d'una manera deslligada. Per mi, la creació és una cosa fabulosa, però hi havia un director d'una de les empreses per la qual vaig treballar fa temps que el seu despatx, el jefe, tenia al despatx un cartell que deia «Tenir idees és el cel». I portar-les a terme és l'infern, no? Aleshores, clar, aquest ho tenia com molt gros, no? Posat allà una empresa molt centrada en la creativitat. Aleshores, la creativitat per la creativitat és una meravella i m'encanta, però si no la pots arribar a transformar en una cosa real que realment arribi al seu públic, que sigui palpable, doncs possiblement es queda a mig camí. Com a mínim, és de la meva manera d'entendre l'art i la cultura. Si la cultura es queda en un entorn purament de creació, pur, no? Conceptual, o en un entorn absolutament no, al marge de la connexió amb el públic, amb la gent, amb aquell... El públic, repeteixo, no ha de ser massiu ni ha de ser petit. Depèn, cada proposta cultural té el públic que ha de tenir. No? Hi ha coses que poden tenir 10 espectadors i són els que ha de tenir. Hi ha coses que necessita tenir 1 milió d'espectadors. Una gira mundial de la Beyoncé necessitarà un volum de públic per fer-se viable i per resultar que no necessitarà segurament un espectacle de petit format que es pot fer en un festival que fem a Olot. Saps? I no passa res. No és que sigui millor el concert de la Beyoncé que aquella proposta cultural de dansa contemporània que farem aquest cap de setmana a Olot. No són millors o pitjors, són propostes culturals diferents. Ara, totes han de tenir clar, des de la meva perspectiva, i per això la idea de la producció, que de la creativitat n'ha de sorgir una, diguem-ne, manera de fer-la arribar al públic.
Doncs escolta, un plaer, com sempre, parlar amb Jordi Selles. Us recomanem que visiteu aquesta exposició immersiva de Tutankamon, a Ideal. Va passar Dalí, ara Tutankamon, i passar una bona estona a aprendre amb els fills, amb els pares, amb els avis, i sobretot doncs, seguirem fent converses amb el Jordi, parlant de tecnologia, que ens agrada molt. Un petó cap a
Fantàstic.
Berlín!
Moltíssimes gràcies, adeu!
Gràcies!
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La-da-da-da-da. Connexions.
Sabeu què és el Workplace Digital? Els que hagueu respost que no, no patiu. Serà el protagonista dels pròxims minuts del Revolució. Fa uns dies parlàvem del que era el data driven i de com significava una revolució per a les empreses que l'implementaven. Avui volem parlar i dedicar la secció a un altre concepte. Atenció, el Workplace Digital, i per fer-ho parlem amb la Laura Gil, ja la coneixeu, és la directora de Transformació Digital de l'empresa DAM. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
I també el Guillermo Prieto, que és el director de Tecnologies de Informació, també de DAM. Què tal? Com
Hola,
esteu?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Doncs a veure, aquest concepte, Workplace Digital, què és, Laura, aquest concepte digital, em diria?
Bé, el Workplace Digital ja fa molt temps que va néixer i n'hem parlat molt d'això, però sí que pensem que val la pena tornar a parlar-ne pel fet de tot el que ens ve, els canvis que ens venen, no? Derivats de la intel·ligència artificial i de totes les coses que estem veient que estan passant. Ens venen molts, molts canvis i pensar en, doncs, comentar una mica coses que pensem que ens poden passar i una mica explicar la nostra experiència.
Guillermo, què hi afegiries?
Bueno, que una mica el que comentava la Laura, no? Que potser són les eines de col·laboració dintre de l'empresa. Al final, el que parlem de Workplace és el que fem servir a l'empresa per col·laborar amb altres persones i per produir, no? El que passa és que ara ve la intel·ligència artificial que ho canvia tot, i això n'hem de parlar.
Mm-hmm. Que ara m'explicareu. És a dir, també es tracta d'una feina col·laborativa, Laura. Posa'm algun exemple concret, no?, de quines eines connecta el Workplace.
No, doncs al final totes les eines que utilitzem en el dia a dia per treballar, des de eines per compartir documents, de seguiment per un projecte en concret, on has de tenir carpetes d'accés a persones externes a la companyia, persones de diferents àrees, no, ja fugim, no?, del model tradicional de carpetes del teu ordinador. Per exemple, com connectes tot això amb el mail, amb el Teams, amb tot aquest pool d'eines que utilitzem cada dia, doncs això ens fa ser molt més àgils i alhora també molt més productius, està clar.
Clar. M'heu dit els dos, la intel·ligència artificial canviarà molt. Guillermo, amb què diries que ho canviarà tot, no?
Pues realment tot. Al final, la intel·ligència artificial afectarà tota la nostra vida i tots els processos de la nostra vida. I és un canvi molt disruptiu. Si parlem específicament de Workplace, el que estem parlant és de molta més productivitat. És de tenir una ajuda per fer coses que ara tardem un temps a fer, per exemple, preparar una presentació o escriure un mail o redactar un resum, que ens ajudarà a fer-ho un ajudant que tindrem.
Per exemple, un dossier de PowerPoint, per exemple.
Exacte, sí.
Que el dossier de Costa, escolta, perquè jo també n'he fet, entre que poses la imatge, el títol, tal. No?
Tots perdem molt temps fent aquestes coses i al final són feines que, ostres, si pot fer-les algú per tu, una màquina per tu, no? Doncs està clar que tu li dedicaràs molt més temps a pensar, no?, en què has de posar o en quina ha de ser l'estratègia, no tant en l'execució, que no t'aporta cap valor.
Clar, tens raó, perquè el Workplace, recordem, Laura, és possible el teletreball, no? Recorda'm no? tot el que la tecnologia permet i que durant la pandèmia, no?, ens van veure obligats, no?
Home, està clar que el teletreball va fer explotar, no? Va ser una mica el boom de totes aquestes eines. Adam les teníem feia temps, però som conscients que va ser durant el Covid on vam explotar realment l'ús de tot el que teníem ja implementat. I gràcies a totes aquestes eines, també, a part del Workplace Digital, també les connexions als processos transaccionals de la companyia, com la VPN i tot això, va fer que poguessin treballar a casa de manera segura, ordenada, amb tota la documentació i tota la informació.
Sí, clar. Sí, sí. Guillermo, posa'm més exemples, no?, de com s'està avançant amb aquest Workplace Digital. I algun exemple amb la IA, que, per cert, si em passes un exemple per fer els dossiers més ràpid, també agafaré la idea, jo.
Ho podràs fer, no, poca broma.
Ja la tinc, ja la tinc.
Poca broma que podràs fer. A veure, és algo que està arribant, però a velocitat molt, molt gran. Al final, la IA ara ja està democratitzada, diguéssim, a qualsevol pot accedir, ja ho sabem, al ChatGPT, altres eines de manera gratuïta. Ara el que estan fent els proveïdors d'aquestes solucions de Workplace, d'Office, totes les que coneixem, és integrar-ho. De manera que, per exemple, podràs demanar que faci un resum d'una reunió que tu no has pogut assistir i que et digui quines accions properes s'han acordat allò, quines conclusions ha tingut, que et digui si tens algun email important i que te'l resumeixi. que t'escrigui un e-mail i que tu el puguis revisar després abans d'enviar-lo, òbviament. Que el gran canvi és que...
Ai, que bé! Per tant, perdona, ens farà treballar una mica menys, eh?
Molt menys.
Bueno, diguéssim diferent, potser, no?
Però diferent,
bueno,
exacte.
Sí. En certes coses, sí. Li parlaràs amb llenguatge natural, és el gran canvi, que en comptes d'haver de saber les fórmules de l'Excel per fer-les, tu li diries, necessito combinar la columna A amb la B i que faci X. I ell ho farà.
Clar. Per tant, deies, t'arriba un correu, que el tema també està una mica amb els humans, de dir-li a la gent que no faci correus tan llargs.
Exacte. Sí.
Perquè, perdona, hi ha gent que per dir una cosa que la pots dir en tres línies,
sí.
T'escriu 20...
Pues això t'ho farà, el resum et dirà les coses importants d'aquell email que has de saber i això et facilitarà tu la vida i també la presa de decisions, no? Que és tan important del dia a dia de les persones que treballem, està clar.
Torna'm a recordar les opcions que has dit, resumir un correu. Anar amb no assistim a una reunió, has dit?
No assistim a una reunió i que després et passi un resum i et diguin, en algun moment t'han mencionat a tu en aquella reunió, han sortit el teu nom, t'ho pot dir. Mira, al minut X ha sortit
sí,
el teu nom.
Sí, el que passa que sempre, no?, també a vegades veure els companys, no?, o una reunió amb proveïdors, saludar-te, no? I preguntar-te què tal, com estàs, o fer un dinar, Laura,
no està renyit amb això, jo crec que el que explica el Guillermo és feines que són rutinàries, que són de poc valor, les pots substituir. I centrar-te justament en allò, en aquella relació, amb aquella persona vols parlar d'altres temes i no estar fent PowerPoints i llegint emails, no?
Que clar. No, o, per exemple, fer factures, no? Una intel·ligència artificial que faci factures, no? És a dir, el que passa que tota la gent d'administració ens dirà, jo què, no? Però és el que passa, no? Aquests canvis, no? Per tant, canviarà molt, no? Els dos us pregunto, la manera que estem treballant.
Canviarà molt perquè, primer, perquè haurem d'aprendre a fer servir aquestes eines. No és alguna cosa tan senzilla com es pugui. Mira, jo li pregunto i em diu, no, has de saber preguntar, perquè la qualitat de la pregunta marca la qualitat de la resposta d'aquestes eines. I, per tant, hem d'aprendre coses noves, també. Canviarà en aquest sentit. I canviarà amb el que hem dit, que deixarem
de fer coses. I també hem de tenir moltes dades molt ben preparades a dintre de les companyies perquè realment aquella eina et pugui fer un PowerPoint bé. Perquè si tu no tens bé les dades, evidentment, miracles tampoc. Aleshores, tu hauràs de fer una feina anticipadament i preparar bé totes les imatges, tots els continguts que tu vulguis que la gent pugui utilitzar per fer una presentació. Aleshores, hi ha una fase prèvia, no?, que també ens donarà una mica de feina.
La pregunta també és del milió. Les companyies en sortiran beneficiades i els treballadors?
Absolutament sí. Al final estem parlant de molta més productivitat i de fer coses que segurament tampoc ens agrada tant fer ara i que tindrem molta més facilitat per fer. I haurem de mantenir el nostre esperit crític i sentit comú, que no és que t'ho facin tot. És de, els humans són necessaris per posar la intel·ligència humana. Però a nivell global és un benefici, oi, Laura?
Però ja tens aquesta aplicació dels dossiers, no ha quedat clar. La tens o no?
No, encara no. Està...
Aviseu-me.
Surt de manera imminent i serem... serem dels primers en utilitzar-ho i en començar a fer proves.
Et podem explicar.
Sí. Ja t'ho explicarem recentment.
I també me la deixeu.
Sí, quan vulguis vine a provar-la, Adam.
Va, ens queda alguna coseta més per afegir? No, realment m'ha encantat, perquè les formes de treballar és veritat, que a tots, ja sigui la vostra feina, en el meu cas la meva, que també hem d'escriure molt, no? Ja a vegades que podem resumir, no?, moltes tasques que són feixugues, no? I això és el que permet la tecnologia, no, Laura?
Sí, totalment. O sigui, al final, bueno, ja per no dir coses que ja s'han dit, al final és productivitat, eficiència i centrar-te en fer coses que realment aporten valor i això és beneficiós per tu, per la companyia i en realitat totes les feines que estiguin més enfocades a incrementar el teu valor com a professional és molt millor, tothom hi guanya.
Escolta, no, és que la Laura sempre aprenem perquè això, oients, que escoltem, és aplicable a moltes companyies, et dediquis al sac o tot.
A totes,
a totes. Un plaer, Laura Gil, com sempre.
Moltes gràcies.
Guillermo, un plaer, de veritat.
Igualment, moltes gràcies.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem.
Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Nous camins amb Fabián Mohedano.
Fa uns dies que s'ha celebrat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i avui coneixerem un projecte lligat a la formació professional. El títol del projecte promet Plató Maleït. Avui volem parlar d'un projecte d'aquells que impacten i només perquè té a veure amb el cinema de terror, també impacten les xifres. És cert que el projecte Plató Maleït va involucrar a més de 1.000 alumnes. En parlem amb Fabián Mohedano, és president de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional. Què tal? Com estem?
Bona nit. Molt bé, com sempre.
I també saludem l'Olga Adroer, cap de Servei d'Ordenació d'Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Educació. Què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé. Deia, 1.000 alumnes han participat en aquest Plató Maleït. Expliqueu-me això, expliqueu-me aquest projecte.
Bé, doncs és un projecte en el que han participat, com tu dius, 1.000 alumnes de formació professional de règim especial. Què és el règim especial? Doncs és les arts plàstiques, escèniques, etc. I aquest projecte s'emmarca, com tu bé has dit, dintre la setmana del Cinema Fantàstic de Sitges. I el que ha consistit és en una vivència experiencial de passatge de terror, on el públic s'endinsa en un plató de cinema abandonat i on viuen escenes terrorífiques al llarg del circuit.
Que bé, no? Que s'ho han passat. Escolta, això és feina, però també passar-s'ho bé.
Bueno, passar-s'ho bé i construir una cosa, un projecte compartit, no? Perquè hi ha hagut alumnes de diferents perfils, de escenis, de actors i actrius, perruqueria, maquillatge, atrezzo, decoració, il·luminació, so, efectes visuals, audiovisuals, organització, coordinació, en definitiva, tot el, com si fos la vida.
Déu-n'hi-do. Perquè, no, Olga, com va sorgir la idea de fer aquest Plató Maleït i agrupar, no?, a tants alumnes de d'FP que fessin un projecte, no?
A veure, això és, evidentment, un procés llarg, com podràs imaginar, i el rodatge maleït ha implicat justament, doncs, molts alumnes, és a dir, 1.000 alumnes, com deia abans el Fabián, però 45 cicles formatius i 40 centres. I això vol dir que des del juny del 2022 has de poder planificar una actuació amb tots els alumnes que estaran implicats, siguin d'arts plàstiques, siguin d'arts escèniques, siguin de formació professional, i a partir d'aquí construir el projecte, dividir per cada escola el tros que li toca fer i a partir d'aquí demostrar que som capaços de fer un cicle, un túnel del terror amb un rodatge maleït.
Per parlar d'aquest projecte, hem omplert l'estudi, aquest ambient, no?, per parlar d'aquest terror, no?, que ara explicarem. I saludem avui l'Aina Gómez, és actriu, què tal?
Hola.
L'Ainhoa Macías, maquilladora.
Hola.
Gerard Borrego, regidor. Hola. De l'esdeveniment. A veure, tots tres esteu estudiant grau superior de les vostres especialitats. I com ha anat això?
Una experiència única. Bueno, jo, per mi, és la primera experiència que tinc així més recent i més, com dir-ho, més professional.
Més professional.
Més professional i una experiència que aprens molt. Jo he après molt.
Completament d'acord, o sigui, com a primera experiència sí que més professional, com ha dit la meva companya, ha estat bastant bé. Jo crec que hem aconseguit un resultat bastant bo i ho hem passat tots bastant bé, diria jo.
I sobretot de forma professional i ja amb l'àmbit laboral, quasi.
Clar.
O sigui, meravellós.
Sí. Anem a explicar als oients, no? Tots tres estudieu graus superiors. Sempre heu tingut clar a què us volíeu dedicar, en el teu cas, actriu?
Jo sí, sempre ho he tingut clar. Bueno, sempre he volgut fer moltes coses, dir que actriu és és la professió exacta per fer tantes coses. O sigui, si vull ser policia, puc fer de paper de policia, per exemple.
Val. I en el teu cas de maquilladora?
No, jo, o sigui, jo sempre he tingut clar que em volia dedicar a les arts, però bueno, jo vaig fer batxiller escènic, jo volia ser ballarina, però bueno, no va sortir, i quan no vaig entrar al que volia, pues, vaig dir, bueno, he d'estudiar, i vaig veure caracterització. Sempre se m'ha donat molt bé el maquillatge, m'ha agradat bastant des de ben petita, i vaig dir, pues, m'apunto, i em vaig enamorar del cicle des del primer dia, o sigui, fantàstic.
I en el teu cas, ja,
a mi sí, a mi sempre m'ha agradat el món laboral i sobretot el món audiovisual. O sigui, és fantàstic la quantitat de temes i diferents apartats que pots arribar a agafar i modificar, i et sorprèn.
Per tant, quin és el grau que estudieu cada un de vosaltres d'FP?
Jo, arts escèniques, interpretació.
Caracterització i maquillatge professional.
I jo, realització en espectacles en viu i en directe.
Mira que bé, no? Què us sembla? Ara que els escoltàveu, Fabià i Olga.
Fantàstic. Jo sempre estic molt contenta de que tinguin aquestes oportunitats i que això els hagi permès, doncs, viure una experiència professionalitzadora en un entorn real i d'improvisació, i no tant d'improvisació del dia a dia. De fet, hem tingut 9.000 visitants durant el festival i això ha estat una bogeria.
Clar. Per tant, aquesta sensació, no?, que heu fet un tas, no?, del món professional en l'experiència de Sitges, i creieu que el vostre món ofereix oportunitats als que comencen? I m'agradaria saber on us agradaria estar d'aquí 10 anys. Teniu oportunitats? És fàcil, com les que us han donat aquests dies?
Bueno, a veure, com ja hem dit, les pràctiques ens venen per part de l'institut, en aquest sentit sí, però fora de l'institut, jo crec que l'art a Espanya, jo crec que no és un misteri per tots, que saben que no està molt ben valorat. No és la cosa, o sigui, porta treball, jo crec, tenir aquestes oportunitats i t'has de formar un camí, però les escoles, col·laborar amb instituts públics i tal, jo crec que ajudant bastant. Vamos, jo en aquesta experiència m'he sentit bastant ajudada, aquí venia la ràdio i tal, doncs jo crec que sí.
Sí, per mi també, o sigui, gràcies al col·le que m'ha donat aquesta oportunitat d'anar al Festival de Sitges, al rodatge maleït, bueno, coneixes a gent també, vas coneixent a gent i se't pot obrir portes, se't podrien obrir.
Són oportunitats que costen, sí, sí, que arribin, i que hi ha molt treball, molta coordinació, i és molt complicat que hi arribi amb tot els centres, etc. Sí.
Pregunto al Fabián, no? El sector audiovisual a Catalunya té molta força, no ha tingut sempre, i la formació professional també és una bona porta, no? La formació, perquè, clar, a vegades hi ha periodistes, no?, que han passat per la facultat, però hi ha altres parts, no?, del món audiovisual que no cal, no?, i que en la formació professional el trobem, no?
Sí, jo no voldria posar aigua al vi, però no és un sector fàcil. És a dir, la inserció no és molt alta. Per tant, la vocació que estan ells mostrant és molt important, perquè no només serà l'adquisició d'uns coneixements, sinó també d'unes competències transversals que els faran aportar un valor afegit, que els farà buscar-se un camí en una selva amb moltes dificultats, no? Perquè igual que hi ha altres famílies professionals, que ho hem parlat aquí en altres dies, Chantal, que hem dit, és que ens falta, no trobem professionals, estem desesperats, en aquest àmbit segurament té alguna cosa a veure amb el que s'acaba de comentar, doncs, les inversions que hi ha, no?, en polítiques culturals, no?, en relació a altres països, i que per tant això, doncs, no es genera la mateixa quantitat de treball. Per tant, jo animo a tothom que vulgui seguir aquest camí, que el faci, però sent conscients que no tothom pot ser videojockey, ni tothom pot ser tècnic de so, quan estem en un context, per exemple, que cada cop hi ha menys discoteques en el nostre país.
Hem de portar un videojockey, que no hem portat encara, No? Un videojockey? Aquesta professió no és gaire coneguda avui en dia, no? Videojockey. Per cert, Olga, hi ha molts oficis que calen quan fas ficció visual i que es poden aprendre en la formació professional.
Sí, tant. I tant, que n'hi ha molts. Tenim tot el tema, a veure, tenim tota la banda de, jo què sé, de la imatge i so, com hem parlat, de la, aquí hem intervingut cicles formatius com la imatge i so, tot el tema de fusta moble, tot el tema de, teníem, jo què sé, tèxtil, confecció, però també tot el tema de les arts plàstiques, que han fet, doncs, la pintura mural, han arribat a fer, doncs, els animatrònics amb robòtica i amb tot el tema vestimenta, etc. I també tenim totes les arts escèniques, no? Que hem tingut els alumnes de les actuacions teatrals, com explicava abans l'Aina, i després també hem tingut els ballarins de les danses urbanes. Per tant, mireu, al ventall tenim les arts escèniques, les arts plàstiques i la formació professional pràcticament al complet.
Mira, doncs escolta, i repetireu Sitges, no?, l'any que ve?
Això ja no t'ho sé dir.
Home, per què? Però si ha anat molt bé.
Molt que... bé, és veritat, ha anat
molt
bé.
Molt difícil d'organitzar.
Sí.
Ja heu acabat esgotades. Sí. Però bé, escolta, les bones idees valen la pena, s'han de repetir, si ha funcionat s'ha de repetir.
Sí, però escolta, amb això voldria dir que ja hauríem d'estar preparant-ho i en aquests moments encara estem acabant-ho.
Sí, us ajudaran l'Aina i la Noel. Gelar us ajuda.
Exacte, a mi podeu comptar.
Felicitats, m'ha agradat molt aquesta proposta. Fabián, gràcies. Olga, felicitats per l'organització. I Aina, Ainhoa, Gelar, molta merda, com es diu en el món artístic, que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
Amb bus i ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en stickpack sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Impacte positiu, amb Sergio Cortés.
Volem dedicar els següents minuts a parlar de les teràpies digitals. Què són? Com beneficien els pacients i també els professionals sanitaris? Estan en creixement, no us perdeu, els pròxims minuts. Parlem de salut i d'impacte positiu d'aquesta salut amb el Sergio Cortés, és el director corporatiu de negoci digital de Laboratoris Ferrer. Benvingut a la Revolució de nou.
Merci, bon dia.
Què tal? Aclarim el concepte, Sergio. De què parlem quan diem teràpies digitals? Perquè sona, és un concepte nou, teràpies digitals.
Sí, és un concepte molt nou i que és molt fàcil d'entendre i d'explicar a través d'una sola frase, no? Imagineu-vos que un dia anem al metge i en lloc de recetar-nos un medicament, ens recepta una aplicació mòbil. Doncs això és una teràpia digital. No estem parlant, diguéssim, d'un software que té a veure amb la salut només, sinó estem parlant d'un software, d'una solució digital que té una evidència científica o que està, diguéssim, avaluada clínicament. Això vol dir que són complements als tractaments que tindrem, que tenim ja a dia d'avui i que tindrem en el futur a través de digitalització.
Per tant, que el metge ens recomani una aplicació, ara entrarem més a fons, necessitem connexió a internet i poc més, no?
Sí, necessitem bàsicament connexió a internet, moltes vegades, la majoria d'elles, un dispositiu mòbil, principalment, perquè és el que tenim cada dia en la mà, però poc més, efectivament.
Clar, a veure això de les aplicacions, que em sembla interessant. Per a quin tipus de malalties són útils, no? Que un metge et recomani l'aplicació, després m'explicaràs què fa aquesta aplicació, però per quines malalties, Sergio Cortés, serien útils?
Es poden aplicar a qualsevol... a gairebé totes les malalties, però n'hi ha algunes que tenen, diguéssim, més força ara al començament d'aquestes teràpies, no? Per exemple, totes aquestes malalties cròniques, no? Que necessiten un seguiment diari molt habitual, malalties que tenen a veure amb la salut mental, amb el deterioro cognitiu, fins i tot malalties amb una gran incidència, com les malalties cardiovasculars, etc., són les primeres que estan veient aquestes noves solucions que ens agrada dir a la indústria que van més enllà del tractament de lo que és el medicament, no? Són teràpies que complementen, d'alguna manera, un tractament que et pugui posar un metge.
Posem un exemple, com sempre que m'agrada a mi, aquesta aplicació, he anat al metge... i el metge em diu, mira, Chantal, t'has de baixar una aplicació, no? Sí. Explica'm una en concret com funciona i aquest tipus de teràpia digital.
Per exemple, tens una lesió, vas a un traumatòleg, tens una lesió al teu ombro i necessites una rehabilitació. Fins ara, diguéssim, lo normal és que el metge et recepti una rehabilitació amb un fisioterapeuta i tu vas a un joc, a un gimnàs o per la teva compte i fas uns exercicis, no? Això continua tenint sentit i es fa i es farà. ara, però ara amb aquestes noves propostes el que tenim a més d'això és una aplicació, per exemple, el teu mòbil, que a través de la realitat virtual pot proposar-te exercicis que tu fas a casa teva i que l'aplicació també va monitoritzant per, diguéssim, motivar-te més a que facis més i millor o a que estiguis molt lligat al teu tractament per a aquests exercicis. Per exemple, a través de la realitat virtual pot posar caixes que tu pots anar golpejant d'una manera o d'una altra, segons el mòbil et diu, perquè el teu moviment de l'ombro sigui d'una manera o d'una altra, no? Doncs això podria ser una aplicació que qualsevol pogués descarregar a la seva aplicació mòbil, però quan parlem de teràpies digitals necessitem que tingui una condició, que aquesta teràpia estigui validada clínicament, per tant, en un marketplace d'una entitat sanitària, que tu la puguis descarregar i que el funcionament d'ella tingui una veracitat o tingui un criteri mèdic, diguéssim.
La pregunta que et faig i que em faig, val, és que hem de tenir un consumidor responsable, perquè a mi m'envien una aplicació i no li faig cas, i en canvi, si vaig al fisioterapeuta, no? En aquest cas, em controla. Aquí cal que el pacient sigui molt responsable, no?, amb aquesta aplicació.
Efectivament, cal tenir un pacient molt responsable, cal posar el pacient en el centre del seu tractament i donar-li el poder d'escollir com ho fa i quan ho fa i de quina manera ho fa, però també cabe un entorn regulatori molt important del que després parlarem, perquè no qualsevol aplicació pot posar-se a l'abast de tothom per fer una rehabilitació, per exemple. Clar. Doncs en aquest àmbit, perdona, hi ha un tema molt important, que és com les institucions sanitàries regulen la verificació o la certificació perquè aquestes teràpies digitals puguin estar en un marketplace o en un Apple Store o on sigui perquè un pacient les pugui descarregar sobre recepta mèdica.
Clar, ja estem parlant de preus raonables o en aquest cas es treballaria també amb la sanitat pública, Sergio, per entendre-ho?
Estem parlant una mica de tot. Trobem altres casos a Europa, que després parlarem de països que estan una mica més avançats que nosaltres, com és el cas, per exemple, d'Alemanya o del Regne Unit, en el qual podem trobar aplicacions típiques de serveis digitals tipus Spotify des de 9 euros al mes de subscripció. Tenim també solucions molt més sofisticades que fins i tot estan reembolsades per el sistema sanitari, per tant el pacient no les paga, són a través de la seguretat social, diguéssim, i tenen despeses molt més altes i que poden arribar a ser de milers d'euros, diguéssim.
Clar. Per tant, tenim en aquestes, avui, parlant d'aplicacions, aplicacions sobre la salut, que clar, en el sector sanitari, els professionals, què en pensen? També els agrada? Què en pensen d'aquestes aplicacions?
Bueno, ara, avui en dia, trobem una mica de tot. Evidentment, hi ha professionals sanitaris que creuen molt en això i que estudien profundament les evidències científiques que tenen aquestes solucions digitals, i n'hi ha d'altres que són més tradicionals i que tenen dubtes, no? Per tant, és molt important que diguéssim, el criteri sobre el qual s'ha desenvolupat aquesta solució sigui, per exemple, com el d'un fàrmaco, no? En un fàrmaco tenim assajos clínics, etc. Tenim uns processos per validar, diguéssim, l'adequació d'un fàrmac, pues aquí tenim una cosa semblant. Cada aplicació necessita passar per una sèrie d'ensaios clínicos que determinaran si és una aplicació que té unes evidències científiques suficients per posar-la al mercat.
Com ens explicava el Sergio Cortés, teràpies digitals a la salut serà un tema que parlarem i que segurament serà tendència cada vegada més, però encara s'ha de regular molt, també. I el consorci DTCX, que clar, el gran públic no el coneix, no? Però pel sector farmacèutic és important, no? Que hi sigui.
Sí, és un consorci molt important que hem constituït fa aproximadament un any i que està constituït no només per la indústria farmacèutica, sinó també per diferents sectors al voltant del món de la salut i la tecnologia, no? I aquest consorci, bàsicament, té per objectiu explorar, descriure i definir quina és realment l'oportunitat d'aquestes teràpies digitals i quin hauria de ser el marc tècnic i jurídic per desenvolupar-les, no? Aquest consorci també es basa en l'experiència d'altres països, com hem comentat abans, que ja estan posant en marxa. Per exemple, el cas d'Alemanya porta ja 3 anys amb un programa que es diu DIGA, en el que el sistema públic alemà ja té, diguéssim, una botiga d'aplicacions validades científicament, que els metges puguin anar allà, igual que et receten un medicament, poden recetar aquesta aplicació, no? D'aquesta manera, el consorci bàsicament trata de posar d'acord a tota la indústria, a tots els stakeholders, per veure amb conjuntament amb les administracions públiques a Espanya com es pot explorar la possibilitat de que això sigui possible aquí. Clar. Ja s'estan fent alguns pilots i ja s'estan fent algunes coses i estem anant molt bé, però encara queda un camí molt llarg.
Molt interessant, eh? Avui el titular seria canviarem receptes de medicaments per receptes d'aplicacions en algunes malalties, eh? Perquè també necessitarem la pastilla i la recepta de tota la vida, però també l'aplicació i la tecnologia ens ajuda i per tant l'hem d'utilitzar, eh?
Efectivament, així és. El que és el medicament tradicional no canviarà, però li podem afegir aquestes noves oportunitats.
Molt bé. Interessant. Gràcies, Sergio Cortés.
Moltes gràcies a ti i a vosaltres.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional.
Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona.
Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals.
Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. No et quedis sense. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de l'escriptor nord-americà de la segona meitat del segle XIX, Mark Twain, i diu així, una frase simple i curta però amb molt de significat. I és aquesta: dona cada dia l'oportunitat de ser el dia més bonic de la teva vida. I realment val la pena. Val la pena, oients, que hi pensem cada dia, perquè és veritat, i és així la vida. De simple, és així de simple, i a vegades ens la compliquem. Vinga, gràcies equip, gràcies oients, i fins demà diumenge a Catalunya Ràdio.
Take off all your clothes, take off, take off, take off, take off.
Thank you.